Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Doncs sí, avui amb la Xàdia Nàsser García, la notària de Formentera. Ja sabeu que tenen l'oficina al carrer Pla del Rei i una miqueta més enllà de Correus, i que obren cada dia
fins les 2 i mitja, 3.
Molt bon dia, Xàdia.
Molt bon dia, Bernat.
Què tal,
molt
com
bon
vas?
Bon dia a tots. Molt bé, molt bé.
M'has comentat fora de micro que vols tractar un tema que segueix sent de moltíssima actualitat.
Sí.
I bé, és un tema doncs, que genera algunes passions. Per mi no n'hauria de generar cap, per mi hauria d'estar molt clar, però bé, en fi, hi ha un buit legal, hi ha una qüestió de legislació que permet fer trampes. Tu parles de trampes, no?
Sí, permet fer trampes, però s'han acabat.
Molt bé.
S'han
acabat
completament.
Estem parlant de la gestació subrogada.
Sí, sí.
El que també es coneix com els ventres de lloguer.
Sí, els ventres de lloguer. En el dret espanyol és nulo. I ese contrato es nulo. La ley de técnicas de reproducción asistida humana, que precisament existissin les tècniques de reproducció asistida, etc., diu que es nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación a favor de otra u otras personas. Es nulo.
Per qui no ho tingui clar, o sigui, el ventre de lloguer és una parella o una persona sola, depèn del país, que paga a una dona, en aquest cas, doncs, perquè tingui 9 mesos d'embràs, amb tot el que implica, doncs, de canvis hormonals, de canvis de cos, de mals de cap, en fi, totes les molèsties que tingui, i el naixement d'una criatura, de les seves entranyes, i que li pagui uns diners i que li doni.
Exacte, però és inclús con o sin precio, encara que siga per bondat o perquè és una amiga, també és nulo. I la filiació, és a dir, aquest xiquet, quan naix, la filiació es determina per el parto. Ho diu la llei i és aixina des del 88. Tot això sense perjudici que aquest xiquet tinga dret després a reclamar la paternitat en el seu cas, no? De la verdad biològica i reclamar al pare, de tu eres el meu pare, i també el dret del pare en el seu cas, si ha posat els seus genes, de reclamar este és el meu fill. Però el contrato és nulo, de pleno derecho, en Espanya, no existís. Què ocorre? Que com en Espanya és nulo, la gent que volia tindre xiquets, en contra de someterse a todos los procedimientos y requisitos de adopción que implican pues una estabilidad emocional, un tal, tal, pues bueno, tengo derecho, como comentabas, a tener un hijo, y se iban a otros países donde está permitido. Problema, no, en las películas te lo venden muy bonito, ¿no? Que los vientres de alquiler es una mujer que sí, que es muy, muy generosa y está dispuesta, bueno, pues la situación no es esa. En cualquier caso, se iban a otros países, hacían el contrato del vientre de alquiler y una vez que el niño hubiera nacido, lo inscribían en el registro civil de allí, del país, hijo propio.
Com a fill propi. Jo recordo, ara que parlaves doncs, de les pel·lícules i tal, jo recordo la sèrie Friends, que jo penso que tothom, no tothom l'ha vist, però va marcar el que fa les sitcoms, aquestes sèries, i a més quan Canal Plus just començava, no? I més una sèrie que feien obert, doncs tothom, molta gent ha vist Friends, no? I en allà hi ha dos personatges, na Mònica i en Chandler, tenen un fill, però en aquest cas és diferent, però igualment és el cap i el fill, perquè és una dona que ja està embarassada i que ja avisa, com si fóssim a nivell de serveis socials, o a nivell d'una empresa, perquè ja Estats Units és totes empreses, que ja diu que ja, no és que l'hagi tingut expressament per una altra parella, sinó que és una dona que està embarassada i que diu que el donarà el fill en adopció i que ha d'escollir la família que el vol, no? Però en qualsevol cas, s'ha normalitzat molt, com tu dius, aquesta qüestió a nivell de cultura popular, no?
Sí, sí.
Durant anys.
Sí, és com no ho sé, és que jo tampoc no estic d'acord tampoc, és com jo pongo los ingredientes, meto el horno i saco el pastel. Les coses no són aixina.
Bueno, és com a l'extrem màxim del consumisme, no?
Sí, 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 perquè, bueno, en fi, bueno, tornem a...
Sí.
Una vez que el niño ha nacido, lo inscriben en el registro civil del país de allí. Entonces, con ese certificado del registro civil del país de allí, es el meu fill, o con una resolució judicial de allí que diga es el fill, o bien, incluso con un parte médico, que vete a saber en algunos países, pues no se sabe si el médico es auténtico o no, que diga que es hijo tuyo, venían a España y lo inscribían como suyo propio, lo aportaban al registro civil español y este certificado, pues el registro civil español lo inscribía o pretendían que se inscribiera. ¿Qué ocurría? Que los funcionarios de los registros civiles, consulares en esos países o en España, decían no, porque la ley dice que este contrato es nulo. Protestaban y al final, como el niño estaba en la frontera de España, se pensaba, bueno, el interés superior del menor no vamos a dejar este niño en la frontera. El interés superior o menor hace que por lo menos que tenga unos padres y es mejor que viva en España, que viva en cualquier otro país que no sabemos de por dónde viene. Eso que motivó instrucciones a los registros civiles para que permitieran esa inscripción. Y es cuando empezó toda la moda de que la gente empezaba a irse fuera a vivientes de alquiler. Una de las instrucciones decía, bueno, como mínimo hay que garantizar que se evite un tráfico de menores, porque si no, basta con meterlos con un certificado, con un parte médico y ya está. Entonces, hará falta o una resolución judicial del país de origen, homologada judicialmente en España, un certificado del registro civil, siempre que se garanticen una serie de medidas. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurría? Que al principio se hacía bien, pero luego directamente venían con el bebé. Esa instrucción fue en el 2010. Venían con el bebé a la frontera y ya se resolvería porque el interés superior del bebé es que lo inscribas como hijo mío. Se promulgó, se dictó una nueva instrucción en el 2019. No sé si supongo que recordaréis todos que salía en la tele padres enfadados en el aeropuerto. Mi hijo, es mi hijo, ¿no? Protestando. Y me dejan aquí, esto es injusto. Sí, sí, no sé si se han recordado.
¿Qué indius?
En el 2019.
En 2019. Jo sí. Recordo, sobretot, a l'inici de la guerra de la guerra de Rússia-Ucraïna, quan Rússia va envair Ucraïna. Ucraïna és, com diríem, una de les potències en aquest, de la gestació subrogada. Mm. O sigui, hi ha una gran pedrera de dones, que màquines de fer nens per famílies sí, espanyoles
sí, sí,
i d'altres llocs. I la gent també demanant solucions a les institucions públiques de per anar a recollir els seus fills que havien de néixer sota les bombes.
Sí. Bueno. I vendiéndose como personas altruistas y bondadosas, sí, sí, y es un fin sí. Social. Bueno, pues esa instrucción del 2009 dijo que se acabó, que el bebé no podía entrar en España sin un pasaporte, con lo que como mínimo tenía que registrarse en el país de origen. Y solo se inscribía en el registro civil de afiliación si existía una sentencia firme dictada por un juez y esa sentencia se homologaba judicialmente. Ahí es cuando empezó, ahí en la prensa, muchos padres protestando, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que algunos padres impugnaron esa decisión de no homologar o de... Bueno, pues hubo una sentencia del Tribunal Supremo que es la que ha motivado que todo esto se haya terminado. El 4 de diciembre de 2024 que confirmó que por mucho que se homologara una sentencia judicial extranjera declarando la filiación generada por una gestación de sustitución, que no valía en España. ¿Por qué? Porque el interés superior de un menor no es cumplir un contrato de vientre de alquiler, que es nulo en nuestro derecho. El interés superior del menor es mantener su vínculo con la madre, que lo ha tenido dentro, en su caso con el padre biológico, que puede ser uno de los contratantes, pero no por el contrato, sino por el padre, y en su caso con el posible núcleo familiar, si lo hubiera. Consecuencia, que esa sentencia dijo que en ningún caso se podía inscribir un niño nacido por gestación de sustitución, que en todo caso se inscribía a nombre de la madre, porque el parto le genera la filiación, a nombre del padre biológico y después, si acaso, traerlo a España y lo que procede es iniciar un procedimiento de adopción, igual que los padres que adoptan en España, o en su caso de acogimiento familiar. Esa es la sentencia del 2024. El gobierno se ha dado prisa para evitar situaciones extrañas y hace muy poquito se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de mayo de este año una nueva instrucción. Se acabó. Ninguna filiación por gestación de sustitución se va a inscribir en el registro civil.
¿Això on s'ha publicat, dius?
En el Boletín Oficial del Estado de 1 de mayo del 2025. La instrucción es de 28 de abril de 2025. Es una instrucción a los registros civiles, pero es de obligado cumplimiento. Anula las instrucciones anteriores. A partir de ahora, ninguna filiación por gestación de sustitución se va a inscribir en el registro civil. Es más, las que están en trámite quedan paralizadas y no se van a continuar. Y los interesados, si procede, los que lo tengan, los que lo hayan hecho o los que pretendan seguir haciéndolo, necesitarán sacarle un pasaporte al hijo. Tendrá que sacarlo el padre o la madre biológica para traerlo a España, en su caso inscribir en el registro civil la verdad biológica y después iniciar un procedimiento de adopción. Siempre que se cumplan los requisitos de formar un vínculo familiar. No basta simplemente con adoptar, sino que si quieren a ese niño tendrán que hacer previamente un acogimiento, etcétera, que es lo correcto y lo lógico. Pues ahí sin este.
Molt bé. Clar, totes aquestes, diríem, escletxes legals per les quals, o a través de les quals actuaven doncs, aquestes famílies, doncs que a Espanya no es podia fer, com dèiem, no? Una cosa és diferent del que tu dius, no? Que jo tinc un... En fi, hi ha una dona, no?, que vol tenir un fill dins del seu ventre, no?, i que li demana, doncs, l'esperma a un amic, no? allà ells dos, no? O sigui, si, ai, em pots, si ells s'hi ha bé i tal, doncs, bueno, ja...
Sí, sí, o dos amics que volen tindre un fill.
Sí, sí,
ja... No, 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 no cal res
les,
més.
Les casuístiques són infinites, però això de portar des de fora un bebè, arribar aquí a la frontera, doncs amb dies i fer-lo entrar com...
I ensenyar-lo, mira, mira, pobrecito, sí, sí. Perdona.
Sí, sí. No, però... sí, sí. No, no, però... Que hi hauria d'haver empreses, agències...
Home,
que,
clar.
Que tot això, doncs... O sigui, les famílies no ho deuen saber, tot això. No es deuen mirar la legislació de pe a pa. O sigui, que hi hauria d'haver-hi agències especialitzades en fer tot això, que també s'hauria de saber quin encaix legal tenien fent una activitat al límit de lo lícit. Ja no et dic ètic o moral, que això ja és entre consideració de qui vulgui plantejar-se aquestes qüestions, però sobretot de lo lícit i de lo legal, no? Estaven allà al límit, sí, buscant les escletxes, i ara quedaran, no podran fer res.
No, no poden, ja no poden, perquè és que no poden, no sé si... Suposa que a partir d'ara, perquè això és molt recent, apareixeran perquè la gent sàpiga, perquè a vegades les notícies te ho diuen, però no saps per què. Pues és per això, o sea, torna a n'hi haure estos padres con los niños en el aeropuerto, esto es injusto, es mi hijo, pobrecito, tal, tal, és per esta causa. És que no sabem, suposa que... Si de veres vols tindre un fill i trobes un amic o una amiga que voiga tindre-ho en tu, no és un delito, no és algo nulo. Però no sabes si al final hi ha granjas de niños en els països en els que tu vas. Saps que no, no tot és tan bonito com en les pel·lícules, que convius en la mare i ja tienes una amistat i luego la madre se convierte en la tia de su hijo. No, les coses normalment no són així.
Molt bé. Doncs, en fi, jo ho celebro. Jo, sincerament, es ve que és aquesta... Aquesta notícia que ens porta avui na Xàdia Nàsser, que cap filiació per ventre de lloguer o per gestació subrogada s'inscriurà al registre civil ja doncs, des d'aquest mes de maig, està allà en el BOE, doncs penso que és una notícia doncs, que ha de ser celebrada per als que tinguin dos dits de front. Escolta una cosa, no, perquè hi ha algun partit polític que s'hi ha mostrat a favor, perquè avui en dia amb la paraula llibertat es deforma i es fa el que es vol i es justifica tot.
Bueno.
Escolta, de qui ha sorgit la iniciativa per prohibir això?
No ho sé, no ho sé, perquè és una instrucció. Ha sortit del Ministeri de Justícia, que és del que dependen els registres civils. Entonces habría surgido del gobierno, supose, pero es una instrucción. Entonces es algo interno del Ministerio de Justicia o de la Dirección General de los Registros y del Notariado. El tema es que la gente que es así, como feta la ley, feta la trampa, no, el papel no impide. La gente seguirá yendo seguramente a los temas del ventre de alquiler. Lo que ocurre es que si volen hacer lo de inscribirlo aquí, tendrán que hacer un procedimiento de adopción como cualquier otra persona que quiere ser padre i biològicament no puede o no quiere biològicament.
Doncs molt bé, escolta, més qüestions, va, Xàdia.
Anem a parlar de pel·lícules pel·lícules para quan tingues un ratet, si la gent té un ratet i vol veure algo divertit i bonito, pues es un como si fuera un corto de 15 minutos. És una pel·lícula muy vieja. Se llama Viaje a la Luna, Le Voyage dans la Lune. No sé pronunciar el francès, però crec que l'he pronunciat més o menys bé.
Molt bé.
Les sonará a todos porque es la típica escena de que hay una cara de la luna con cara, con ojos y con luz, y hay un cohete que se le mete en un ojo. Bueno, pues es una película francesa, de 1902. El director es Georges Méliès. Bueno, es una película en blanco y negro, muda, y es la primera película de ciencia ficción de la historia del cine. Dura unos 14 minutos. Y cuenta como unos astronautas crean un cohete, van a la luna, la exploran, encuentran a los habitantes, a los helenitas, tienen una batalla con ellos y vuelven a España capturando vuelven al mundo, a Francia supongo, capturando un selenita. Georges Méliès fue sus padres eran zapateros, lo forzaban a ser zapatero. El tío era súper creativo. En el colegio ya creaba marionetas, creaba de todo. No pudo nunca dedicarse al arte hasta que al final se casó y pudo tener dinero. El caso es que fue el primero en incluir una secuencia animada en una película. Fue el primero en crear los trucos de sustituir un objeto por otro parando la cámara, que es algo que ahora ho veus tan senzill perquè tots estem, pero era el primero. Bueno, la película vale la pena verla porque si ves cómo están los helenitas, el trono de los helenitas, la historia de cómo crean el cohete, el telescopio, es precioso verlo, de verdad, que vale la pena.
No hi havia aquella banda Smashing Pumpkins que tenia...
També, i que va fer un tros.
Tonight, Tonight, em sembla que era la cançó. Mira, podrem sortir amb aquesta cançó, Tonight, Tonight. Miguel, sortirem amb la cançó Tonight, Tonight avui, perquè em sembla que aquella cançó tenia imatges de...
Sí, i també coloreada, perquè també este home era tan creatiu que coloreava les seues pel·lícules a mà. Home. Els fotogrames es coloreava.
Sí, sí, a mi em feia molta gràcia la lluna aquella així com mirant i que li va el suro, no?
Sí,
a l'ull. Però clar, els germans Lumière inventen el cinema i tot, però és una època en la qual s'està establint el surrealisme com a avantguarda cultural en la pintura, però també doncs, en altres arts escèniques i plàstiques, i clar, i a més a França el cinema no podia restar al marge perquè aquesta pel·lícula és molt surrealista.
Sí, però ja, això ho dic, és la primera perquè els germans Lumière solien fer documentals i aquestes coses i este pues se inventó la història, però és que val la pena veure-la encara que siga perquè són 15 minuts. No tiene ya derechos de autor y de verdad que es muy entrañable verla, da mucho cariño.
¿Tú l'has vist a YouTube?
Sí, l'he vist a YouTube. Y es muy entrañable veure-ho perquè és muda, no te lletres, però te transmiten tot el que quieren hacer.
Molt bé.
Si vols, escoltem la...
No, mira, quan sortim amb la cançó, d'acord?
Ah, molt bé, vale, molt bé.
Quan acabem, ara són i 53, o no, 57, o així, la posem. Tenies un altre tema per parlar-nos, a part
sí,
d'aquesta recomanació?
Sí, però la recomanació solament és una curiositat, perquè és més d'això, de la pel·lícula. Le fue muy bien a este señor distribuyendo la película en Europa. Hizo hasta 500 películas y llegó un punto en el que la guerra mundial y la industria y todo eso se vio escaso de dinero, con lo que pensó, pues voy a distribuirla por Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Que se topó, como la mayoría de los inventores, con Edison. ¿Qué hizo Edison?
Thomas Edison, el inventor de la bombeta.
Sí, el de la llum.
Edison, sí, hi havia Edison i Tesla.
Que era, sí, pues que era un ladrón de ideas, ja ho sabeu.
Sí, ho sabem, sí, li va robar Tesla.
Pues no solo era un ladrón de ideas, sino también un pirata. ¿Qué va a fer? Cayó en sus manos una copia de la película, hizo un montón de copias de la película y las distribuyó por Estados Unidos. Con lo que cuando este director francés, Méliès, llegó a Estados Unidos a distribuir sus películas, se dio cuenta, oye, qué famoso soy. ¿Por qué era famoso? Porque ya había visto todo el mundo su película. cayó en la ruina, por así decirlo, y cada vez tenía más acreedores y tuvo que dejar de hacer películas. ¿Qué ocurre? Que los acreedores, hay dos versiones, que los acreedores pretendieron quedarse con sus películas y le dio tanta rabia que las acumuló todas y las quemó. Y versión 2, que un acreedor cogió sus películas y las fundió porque las películas de aquella época tenían plata y se cobró con la plata. Per sort, el germà de Méliès havia conservat algunes pel·lícules i consiguieron vendérselas a un productor.
Ah, clar, que estàs dient tota l'estona Lumière, no, és Méliès.
Méliès,
és veritat.
Méliès, però sí que va coincidir en Lumière. Sí que va coincidir en
Méliès. No, és Méliès, no.
Le vendieron las pocas películas a un distribuidor en Estados Unidos que era como si fuera la competencia del pirata y a partir de ahí pudo volver a hacer películas.
Molt bé, Méliès, per cert, nom d'un cine històric als cinemes Méliès, uns cinemes històrics a Formentera, on feien també bon cinema.
Pues ja se sap el perquè del nom, perquè era un artista de deberes.
De deberes. Molt bé, doncs, si vols ho deixem aquí.
Ho deixem aquí, si et pareix.
I right, t'escoltem un altre cop d'aquí 15 dies. Anem amb aquest clàssic ja de Smashing Pumpkins, jo crec que de l'any 96, aquest disc, l'any 96-97, de Smashing Pumpkins, escrita la cançó per Billy Corgan, per descomptat. En fi, a mi m'agrada més el disc anterior de Smashing Pumpkins, però aquest el va fer mundialment famós, i hi havia aquest tema Tonight Tonight, que podeu anar a YouTube i mirar el videoclip i mirar també doncs, aquest
viatge. La pel·lícula.
La pel·lícula.
És xulíssima.
15 minuts.
Sí.
I per nens deu ser
sí,
xulíssima.
Sí, perquè és com si fueran mimos, perquè, clar, tenien que exterioritzar tot, i els efectes especials són entranyables.
Entranyables.
Sí.
Gràcies, Xàdia.
Gràcies a tu, Bernat. Moltes gràcies a tots.